Reunió just el mateix dia que el comitè tenia previst detallar com serien les mobilitzacions, així com donar compte de les deficiències greus que denuncien té la xarxa ferroviària de Mallorca. I amb aquesta previsió hem arribat a les 12 i 4 minuts. Tornem a més notícies a la 1.
Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio. A Eivissa i Formentera, 93.7.
El dia, a Eivissa i Formentera, amb Laura Tur.
Molt bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al dia Eivissa i Formentera. Avui és dimarts 27 de gener i avui començarem el programa parlant del català, concretament de l'ús del català a l'entorn educatiu. En parlarem amb na Núria Prieto, la portaveu del sindicat Estei aquí a les Pitiuses, i més tard a la secció d'Econautes descobrirem molts d'aspectes desconeguts i secrets de l'apassionant món de la mel. Això serà amb l'educadora ambiental Agnès Vidal i amb el productor de mel Hans Saleski. Completarem el programa, com ho fem una vegada al mes, sentint la veu de l'experiència amb la psicòloga especialista en envelliment actiu, Anna Serapio. I per tot això i molt més, ja tenim aquí amb nosaltres a l'estudi la nostra companya, la periodista Nieves García Gálvez. Molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Tenim en Felipe Ruiz, al comandament tècnic, fent que tot això soni de meravella. I quan són les 12 i gairebé 6 minuts, és el moment de posar-nos al dia. I avui també, Nieves, comencem la repassada de l'actualitat parlant dels efectes de la tempesta Ingrid, perquè les Pitiuses es van recuperant poc a poc de l'esclafit de diumenge i de les 120 incidències que va causar. Una d'elles, el polígon Neurocentro de Vila, d'on ja s'han retirat les planxes metàl·liques que van caure de la coberta d'una nau.
L'aparcament ja ha reobert després de retirar ahir a la tarda les restes de la coberta. Eren 2.700 metres de planxes metàl·liques que s'havien instal·lat sobre el sostre fa un parell d'anys per evitar filtracions d'aigua. Ara caldrà avaluar els danys materials. A més de la reparació de les cobertes dels quatre establiments afectats amb desperfectes desiguals, caldrà afegir la substitució de com a mínim 6 equips industrials d'aire condicionat, valorat cadascun en uns 10.000 euros. Escoltam els responsables d'alguns dels comerços afectats. Són Santiago Martínez, gerent d'Hipermenaje, i Yasmina Piñeiro, responsable d'Ibitois.
Tot el sostre d'esveí ha caigut davant de la nostra tenda. És aparatos d'aire condicionat que han sortit volant. Estan valorant perfecte i esperant a veure el que passa.
Ha sido terrible. Claro, espantados, no dábamos crédito lo que anoche vimos, claro, y lo que se ve ahora. Podía haber sido tremendo si hubiera sido de día o con familias por aquí en medio o con gente, ¿no?
El pas de la borrasca Ingrid, amb vents de 93 quilòmetres a Eivissa i de fins a 116 a Formentera, es va saldar amb més de 120 incidències a les Pitiuses, la majoria a Eivissa, i per caigudes d'arbres a la via pública.
I el temps no dona treva, perquè després de Ingrid arriba la borrasca Joseph. Segons AEMET, aquest dimecres podríem tenir novament puntes de vent de fins a 90 quilòmetres hora i es podrien repetir les incidències que van patir diumenge.
És una borrasca de fort impacte i, tot i que les previsions indiquen que demà hi haurà pluges ocasionalment intenses, el fenomen més rellevant seran uns vents de ponent de gran intensitat. La EMET ha decretat l'alerta groga a partir d'avui a les 12 del migdia, que augmentarà taronja a partir de demà a les 10 del matí. Emergències insisteix en les mesures de precaució que s'han de prendre en moments de forts vents, com evitar murs de pedra, tanques publicitàries o torres d'alta tensió, tancar les portes i finestres a casa i retirar coixinets dels balcons o qualsevol altre objecte que pugui caure al carrer, no accedir als punts del litoral on les onades trenquin amb força, no atracar-se als espigons i evitar qualsevol mena d'esport nàutic.
Idò, fem aquestes també crides a la responsabilitat, sempre que es pugui evitar aquests punts prop de la costa. I canviem ara d'assumpte, Nieves, perquè Sanitat ha arribat a un acord amb els sindicats SATSE, Comissions Obreres, UGT i CESIF, per aprovar el nou estatut marc del personal sanitari, una norma que no s'actualitzava des de fa 22 anys. L'acord, però, s'ha signat al marge dels sindicats mèdics que mantenen la vaga
indefinida convocada a partir del 16 de febrer.
Sí, el president de la Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics, Miguel Lázaro, creu que el pacte s'ha subscrit en contra del col·lectiu mèdic. Per això mantenen les vagues fins el juny perquè volen un estatut propi. L'escoltam.
El estatuto marcó que la ministra ha pactado con sindicatos que no representan al colectivo médico. Es un estatuto marco sin los médicos y contra los médicos. Sigue penalizando a los médicos, sigue sin reconocerles su singularidad.
L'acord preveu la jornada laboral de 35 hores setmanals, el dret a la jubilació parcial voluntària, mesures per millorar la conciliació laboral i familiar i canvis en la classificació professional. També regularitza les guàrdies, es limita la seva durada a un màxim de 17 hores consecutives i es redueix la jornada setmanal màxima a 45 hores. Pel que fa als salaris, el nou model es negociarà de manera paral·lela a la tramitació de la llei. Ara, l'avantprojecte de llei iniciarà la seva tramitació al Congrés dels Diputats. Sanitat confia que el nou estatut marc pugui quedar aprovat abans que acabi la legislatura.
I continuem aquesta repassada a l'actualitat a Formentera perquè el govern balear ha aprovat cedir al Consell Insular una embarcació per poder realitzar feines de control i vigilància a les instal·lacions dels pantalans flotants i els fondejos ecològics de l'Estany d'Espeix.
L'embarcació és el Morell, té una eslora de 5,6 metres. Fins ara havia fet feina de formació pesquera a la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural del govern, però havia quedat obsoleta per aquesta labor. La cessió és per un màxim de 20 anys, tot i que el govern en podrà reclamar-ne el seu ús amb un termini de 3 mesos d'anticipació. El Consell de Formentera assumirà el manteniment de la nau i el pagament de l'assegurança i les despeses del desballestament, si és el cas.
I deu deixar-me aquí, Neves. Moltíssimes gràcies.
Fins després.
Després t'escoltam amb Agnès Vidal. Són les 12 i 10 minuts i nosaltres avui començam el programa Parlant del Català. Idò sí, ara us ho deia, començam el programa parlant del català perquè fa just poquets dies es va presentar en català, Pla de xoc per a l'ensenyament, un document elaborat pel sindicat STEI i que proposa 51 mesures per garantir la normalització lingüística. Per parlar d'aquest pla de xoc, d'aquesta presentació, avui ja podem parlar amb la portaveu del sindicat STEI aquí a Eivissa. Núria Prieto, molt bon dia.
Molt bon dia, Laura.
Què podem dir d'aquesta presentació i sobretot d'aquest pla de xoc per a l'ensenyament? Quina és la fotografia que ens dona la realitat ara mateix aquí a les Pitiüses per posar en marxa aquest pla de xoc?
La realitat, per desgràcia, és trista. Ens basam sobretot en els resultats de les proves IACSE, que són unes proves que es varen fer l'any passat i que enguany es tornaran a fer i que, bueno, més endavant veurem els resultats. Són proves que es fan a quart de primari i a quart de l'ESO i són proves sobretot competencials, no són tant de coneixement, no, de saber qui era o tant de teoria, sinó de què sap fer l'alumnat. I bé, els resultats de l'any passat a Pitiüs es van ser molt tristos perquè només un 32% de l'alumnat en les proves de català, parlant ara de les proves de català només, només el 32% va aprovar. Per tant, la imatge és una mica desoladora i no només fan falta unes proves, que les mestres ho veiem en el dia a dia, els boixos i boixes no mos parlen en català.
Vosaltres heu detectat això com a docents a l'escola, que el català no seria la primera llengua que escollen per dirigir-se a altres, en el conjunt del professorat, però també entre ells, entre els alumnes. No escollen el català com a primera opció?
No, el català no és la llengua d'ús social a l'escola, ni molt més, ni ja ni tan sols dirigint-se cap a naltros que els docents ni entre ells ni elles. És que inclús alumnes amb famílies catalanoparlants que coneixem i ho sabem no en parlen, però és normal, no? Al final tenim un entorn molt castellanoparlant amb continguts i a xarxes, ara que tot el nostre alumnat té accés a xarxes i diguem o no, pues, hi accedeixen i consumeixen contingut en castellà, pues, és molt difícil que acabin integrant-lo com un idioma natural per parlar entre ells.
I aquest canvi, aquesta tendència que tenim també els eivissencs, eivissanques, la gent de Formentera, a canviar d'idioma automàticament quan percebim que una persona no és d'aquí, o no sé, tenim aquest prejudici visual de dirigir-nos automàticament a algú en castellà, això també ho heu detectat entre els més petits?
Sí, bueno, jo crec que els més petits ni tan sols canviant de llengua perquè ja comencen en castellà, però això és una cosa, Laura, que fem sobretot els docents i les docents quan volem fer una classe en català i comença l'alumnat a dir vols fer en castellà perquè no t'entenem i tal, moltes voltes som naltros les primeres en canviar l'idioma per dir mira, és més fàcil parlar d'una classe aquesta en castellà que mos entengui millor. I al final el que fem és que no complim el decret de mínims de 50% de classes ha de ser en català i al final s'acaba per no complir perquè nosaltres mateixes, els profes, decidim canviar la llengua. I això és una cosa que també ho vàrem parlar a la presentació, que és una... hem d'intentar, igual que si arribem tard mos amonesten, hem de vigilar i hem d'anar a enseny que s'acompleixi aquest decret de mínims i els docents no canviar d'idioma.
Clar, i què s'està fent? Perquè si heu detectat aquest 32%, que realment és un percentatge baixat, que s'està fent des de les polítiques lingüístiques per intentar revertir aquest percentatge o augmentar-lo, bàsicament?
Des de l'administració no només no s'està fent, sinó que des de l'Estat pensant que s'està fent en contra. Uh-huh. Perquè, bé, primer que va desaparèixer la Direcció General de Política Lingüística, que era important que estigués allí per fer feina a favor del nostre idioma i la nostra cultura. I llavors, a més, es va posar en marxa el Pla Voluntari de Lliure Elecció de Llengua, que a nivell... bueno, era un pla que s'havien d'adherir a les escoles, les públiques no va tenir mica de repercussió entre les públiques, les concertades sí, i per tant, no entenem per què s'inicia un pla de lliure elecció, era un pla voluntari, però no entenem per què se proposa això quan l'alumnat acaba l'etapa educativa, surt de l'etapa educativa i no té les competències que té en català. Per tant, no entenem per què s'estava proposant una cosa que va en contra de la postura de la comunitat educativa i de resultats pedagògics.
En aquesta presentació es va fer una repassada de les 51 mesures que havíeu presentat. Que es recuperi aquesta Direcció General de Política Lingüística seria una d'elles. No sé si en podem destacar alguna altra. No sé si ens donarà temps a dir-li a les 51, però si en podem destacar alguna.
Sí, bé, primer, aquesta és una de les més destacants, de les que per jo destacaria principalment. Aquesta és una, l'altra és l'eliminació d'aquest pla voluntari, i una altra és facilitar que els docents que venen de fora, perquè a Eivissa tenim una problemàtica, i és que la gent no ve, perquè tenim una dificultat molt afegida a la qüestió de l'habitatge. I gent que potser podria venir de València, de Catalunya, o d'altres bandes de les illes, no ve, perquè doncs, normal que no vulguin venir. Per tant, ve molta gent de la península, nosaltres hi estem eternament agraïts, perquè al final és important que les places estiguin cobertes i que la qualitat educativa estigui garantida. Però aquests docents, aquest personal que ve, ha de tenir totes les facilitats del món, i aquesta és una de les mesures que nosaltres plantejàvem amb més força, ha de tenir totes les facilitats del món per poder-se treure un mínim de català, que el pugui entendre i que el pugui parlar, perquè al final això també va de garanties dels lingüístics del nostre alumnat. Si els parlam en castellà, ells no podran adquirir un bon nivell de català i això es limitarà més endavant, per exemple, amb accés a feines que ben remunerades, com més accés a la feina pública. No? Tothom ha de tenir un nivell mínim de català. Per tant, l'administració ha de garantir que la gent que vingui de fora pugui tenir cursos de català durant el seu horari laboral, que pugui haver un referent, una persona referent en el centre de tutorització en relació als aprenentatges català. Pensam que aquesta és una, perquè és una realitat que tenim, sobretot a Eivissa, que ve gent de fora i ha de poder aprendre català i que no es vegi com un impediment, sinó totes les facilitats del món.
I en aquest moment això no és així?
No, per res. No. Ve la gent, fa la seva feina, efectivament agraïdíssimes de que vinguin, però si vol aprendre català s'ha d'apuntar en els cursos a part, i moltes voltes quan ve, perquè la gent de les illes ja està tothom fitxat i solen venir a partir del segon, tercer trimestre, per exemple, hi ha molts espais que ja les matrícules per aprendre català ja estan tancats, els exàmens de català s'estan fent ara, sortiran en maig més endavant, però bé, en maig és molt difícil perquè tenim moltes avaluacions, però hi ha accés a l'activitat, per tant, és una dificultat.
clar, entenc que són terminis molt ajustats i que ho estàs molt atent. Després no sé si les places s'arriben a cobrir, si hi ha més demanda que oferta de places per accedir en aquestes titulacions.
Depèn de quin nivell, sí que s'omplin. Per exemple, el nivell més alt, C1, C2, no, no, però els A1s, A2, B1s, sobretot, sí.
Clar, que serien com els nivells més assequibles i que ja et garanteixen una competència, un poder entendre, mantenir una conversa, que seria el mínim desitjable, no?
Sí, jo penso que a partir d'un B1, B2, a partir d'aquí ja sí, i actualment en els docents ens exigeix un C1.
Un C1. Núria, quin va ser una mica el perfil dels assistents en aquesta presentació que vau fer fa uns dies a Can Ventosa, recordem, de En català, pla de xoc per l'ensenyament?
Sobretot professorat. Uh-huh. És veritat que necessitem una mica de xarxa i una mica de suport moltes voltes perquè ens veiem una mica desbordades amb aquesta situació i, clar, trobar aquests espais és una mica de... Bueno, o poder compartir les sensacions, o poder compartir una mica aquesta tristor, perquè al final estan tristos, encara que intentàvem tenir una mirada i un argument i una reflexió positiva, a voltes és una mica... Bueno, frustrant, però sobretot docents, varen ser docents, famílies també varen venir, a la taula rodona varen comptar amb dos professors de secundari, una mare, i havia de venir una mestra que finalment no va poder, però la idea era una mica tenir representació de la comunitat educativa, i entre el públic, això, docents i famílies.
I en aquesta taula rodona, algun tema que es posés damunt la taula que potser no estava inclòs en aquesta cinquantena de mesures que presentàveu des de SESTEI, perquè sempre que està representada com tota la comunitat, de vegades poden sortir altres temàtiques que inicialment no estaven contemplades però que també és interessant posar damunt la taula.
No recordo si es va parlar d'alguna temàtica més enllà, perquè al final totes les persones que estàvem allí teníem moltes ganes de poder compartir les idees que s'atenen, perquè en general la gent que vol ensenyar el català i que defensa el català i la cultura té moltes ganes de poder-se implicar, millorar i transmetre a l'alumnat aquesta sensació d'estima. Sobretot vam parlar una mica de les actituds. Uh-huh. Quines actituds ens agradaria que tingués l'alumnat, però al final això no són tan propostes nostres, sinó com el que esperar moltes voltes de la gent que ve a viure-hi o que no és de família catalana o parlant, esperar una mica més d'alegria, de poder compartir aquesta cultura, però això també no m'agrada mirar-ho només des d'una perspectiva, o això una mica el que vàrem parlar, perquè al final havíem d'intentar encaixar aquestes dues mirades, de que la gent primer tingués aquesta actitud de voler aprendre el català, però també és important que l'administració pugui donar aquesta sensació, no? Per exemple, en Bernat Joan va tancar l'acte i va parlar de que se'n va anar de viatge a Finlàndia, crec, i sí. Va estar amb un home parlant i li va preguntar que si ell, que no era de Finlàndia, però que si sabia finlandès. I ell va dir, clar que sí, duc aquí 6 mesos visquent.
Uau.
Clar, i això és una cosa que aquí no mos passa, no? Que hi ha gent que ha viu durant molt de temps i no s'anima a aprendre català, però això també és una qüestió de l'administració.
Idò, estarem pendents també de quines seran les pròximes passes d'aquestes 51 mesures per garantir la normalització lingüística a l'entorn educatiu amb aquest pla de xoc per l'ensenyament que va presentar el sindicat Estell aquí a Eivissa, i en seguirem parlant amb la Núria Prieto, la seva portaveu. Moltíssimes gràcies, Núria, per haver estat avui amb nosaltres.
Moltes gràcies a tu, Laura, per convidar-nos.
Nosaltres ara seguim en el programa, fem una aturada per la publicitat i de seguida emprenem el rumb en la nostra nau d'Econautes. Fins ara.
IB3 Ràdio és Dial.
IB3 dona una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal, que treballa per impulsar l'esport minoritari i promou projectes socials i educatius, fomentant la inclusió, els valors i les oportunitats per infants i joves. Per més informació, podeu visitar el web palmafutsal.com. IB3, tots donam una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la. Tu i jo hem de parlar, ara!
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
El dia, a Eivissa i Formentera, IB3 Ràdio. Econautes.
Com sabeu, una vegada al mes obrim un espai dedicat al medi ambient aquí al programa i ho fem de la mà de l'educadora ambiental i membre del GEN, Agnès Vidal, que ja ens acompanya aquí a l'estudi i que a més avui ve molt ben acompanyada. Bon dia, Agnès.
Sempre vinc acompanyada.
Sempre, darrerament fem la secció sempre acompanyada amb algú que portes. I qui és avui? Qui ens acompanya?
Bé, bon dia Nieves, bon dia a tothom. I a veure, com que les temperatures, per a mi almenys, ja no fa tant de fred com feia abans, no? Encara tenim així algun dia com que sembla que despunti la primavera.
Sí.
I no sé si és realment així, ara ens ho dirà el nostre convidat, o si són les ganes, però jo tinc ganes ja de temperatures templades, no? Vull dir, de flors, de colors en el paisatge, i també d'abelles, no? Necessàriament d'abelles. I dic necessàriament perquè sabeu que aquests insectes són essencials per a la biodiversitat i per a la producció d'aliments, no? I per parlar-nos d'abelles, avui tenim a Econautes a l'apicultor Hans Aleski. Hans, moltes gràcies per acompanyar-nos.
Hola.
Bon dia.
Bon dia.
Bon dia. A veure, per qui no el conegui, Hans porta mel a Eivissa, juntament amb el seu fill Jordi, que potser els nostres oients ja el coneixen, en Jordi Saleski, i té caseres d'abelles als boscos i finques d'agricultura ecològica a Eivissa, no? A Rafael Trobat, per exemple, o a Cantoni d'en Jaume Negre. I a més, si sou de les persones que us agrada anar a les fires d'alimentació i mercats ecològics, us el trobareu amb molta facilitat, perquè acostuma a posar una parada i a vendre també els seus productes i a explicar i fer una miqueta també de divulgació, no? I a més, també fa tallers per al públic en general i per a centres educatius. Així és que aquest home...
Un expert total.
Sí, i a més, fa una cosa que és molt necessària avui dia, no? Que és divulgar i poder explicar quin és el paper fonamental que exerceixen les abelles, no? D'això ens parlarà avui. Hans, sempre que parlo amb tu em comentes la preocupació que tens per la falta de pluges, no? I per la floració per a les abelles. Quin panorama tenim a Eivissa actualment? Ha plogut i estàs més tranquil? O com...
Bueno, important també és el sol. Uh-huh. El sol i la lluvia. I ara com ha lluvit bastant, unos cuantos días, las abejas ya están más animadas. Lo que les falta es la flor, que no hay mucha flor. De momento lo que vemos es el campo amarillo, exacto, el vinagrillo y nada más. Es decir, que ya están despertando y con ánimos, pero ahora nos falta unos cuantos días más de sol.
Y ahora en primavera, ¿de quiénes flores se nodreixen las abelles?
Pues no son muy selectivas en esta época del año, porque van a lo que hay.
¿Y como qué ya hay?
Y esto es, de momento, el vinagrillo. Es quien le da el polen y el néctar para seguir creciendo, esperando, porque ahora en enero, antes teníamos la flor de almendros, pero almendros casi ya no hay. Entonces, lo que en momento lo que va creciendo. No podemos decir a dónde tienen que ir, sino ellos hacen lo suyo.
Fan la seva selecció.
Sí.
I com evoluciona aquestes flors al llarg de l'any? Vull dir, ara a l'hivern estàs dient, per exemple, que només tenim vinagrillo, no? Mm-hmm. Què passa en primavera? Què passa a l'estiu?
Bueno, hasta ahora casi los hemos tenido que alimentar. Mm-hmm. Porque realmente el frío y la falta de lluvias no encontraban nada. Ahora estábamos intentando de con alimentación ecológica, biológica, a mantenerlas vivas.
¿Y cómo les alimenteu? ¿Qué els doneu de menjar?
Pues en primer lugar con unos jarabes que preparamos nosotros a base de azúcar y jarabe y unos suplementos de polen.
I això de donar-los de menjar és ara aquests anys per primera vegada o ja s'havia fet, ja es feia abans?
No, desde los últimos dos años sí que es algo muy normal ya, porque en el invierno se retiran, se hacen una bola de calentamiento, no hay producción y reproducción de abeja nueva, no crecen, no nacen, pero hay que alimentarlos. Porque cuando menos hay, tampoco también menos abejas salen y pueden salir.
¿Y hay diferencias en ellas si se alimenten ellas naturalmente de las flores que hi troben o si les alimenta vosotros? ¿En el seu creixement o no
claro.
sé?
Nosotros solo les alimentamos para que sobrevivan. Lo que les damos no es para producción de miel, solo es la cámara de cría, recibe una alimentación como una incubadora, como un bebé para mantenerlos vivos. Luego cuando empieza la flor y la floración, entonces ya no nos necesitan, lo rechazan. Ellos quieren lo suyo, que es lo más natural, lo que más alimentación tiene, entonces no necesitan a nosotros, ni lo tocan.
Sí, perquè ara estava pensant que amb la primavera, amb aquesta floració i aquesta explosió de la vegetació, els humans moltes vegades tendim a arrasar tot el que creix, no? Vull dir, ens agraden els camps nets, que no hi hagi vegetació, que no estigui alta, això evidentment afectarà també a les abelles.
Claro, la flor silvestre ara o quasi sempre no estava ben vista, perquè el pagès realment vive de la producció, no vive de la flor que la naturalesa nos regala, sinó el rotovato, pero sí, todo sí. Bien planchado y limpio. Estamos intentando por lo menos que dejan 2 metros de fecha en fecha para que haya un poquito más de flor. Aparte de esto, la patata y, digamos, un producto que tiene realmente flor y alimentación para la abeja.
I creus que els pagesos són conscients de les conseqüències que té per a les abelles el passar el rotabat o en arrasar amb la vegetació quan arriba la primavera?
Bueno, lo importante es siempre el dinero. Lo que plantan o siembran tiene que ser para vender. Nosotros y las asociaciones y el consell reparte y ahora, digamos, está introduciendo para que sembramos flor milífera, ¿no? La avesa, la mostaza, cosas así, para que los países empiezan a sembrar productos para las abejas, flores para la abeja.
I Hans, anem una miqueta als teus començaments. Des de quant temps fa que portes en aquest món? Com vas començar amb l'apicultura? Perquè és un dels teus hobbies, no?, actualment.
Claro, yo veniendo a Ibiza, encontrando personas muy cerca de la ecología, de la naturaleza. Entonces, claro, automáticamente se contacta con algún apicultor también. Y este amigo mío me ha pedido de vez en cuando ayuda para ayudarle en sus colmenas, porque también hacemos transhumancia, es decir, que le van las colmenas a veces de un sitio por donde hay unas semanas flor, porque un árbol frutal no tiene flor todo el año. Hay que llevarlos a los melocotones o a los albricoques. Y así, ayudándole, entraba la fiebre para las abejas, porque son insectos muy, muy interesantes.
Sí. ¿Y cómo feu aquest trasllat de llocs? ¿Cómo agafeu les abelles para portarles a un altre lloc?
Bueno, como hoy en día tenemos las cajas de madera, muy fácil de...
¿Escaseres de abelles?
Sí, antiguamente eran de piedra y para siempre. Pero hoy en día tenemos estas cajas de madera y, bueno, se cierra la picura, digamos, la entrada de la colmena y se lleva al coche y lo llevas al lugar por donde de momento entonces hay flor. Es una cosa fácil, pero hay que esperar un momento porque no se puede coger a mediodía porque la mitad de las abejas están fuera buscando néctar. Cuando coges la cajita, la colmena, vuelven al mismo sitio, que son muy inteligentes o, digamos, vienen por un radar así muy difícil de explicar al mismo sitio, al mismo agujero. Entonces volverían y no encuentran. Hay que escoger una tarde o una temprano antes de que salga el sol para el transporte y traslado.
Sí, porque las abejas, ¿no?, son capaces de surtir de la casera, marchar kilómetros a buscar alimento y después saben trobar el camino de tornada a casa. Son unos seres increíbles. ¿Cómo fan això, Hans?
Bueno,
¿quién es aquest radar del que parlaves?
Es muy difícil de explicar. Técnicamente tampoco no está bien todavía fundamentado, porque es un empezar a buscar la flor, es una especie de baile de las primeras abejas que han salido por la mañana, guiado por el sol, para encontrar el sitio de floración. Vuelven y se lo explican
a la resta, ¿no?, que están allá.
A la resta de las abejas. Y entonces van y vuelven por el mismo sentido, orientándose por el sol.
I quan vosaltres les moveu és per ajudar-les? Perquè, clar, si és totes soles ja podem marxar, el fet de que vosaltres les moveu també és per ajudar-les una mica que ho trobin més fàcilment?
No. Són molt... muy cabezotas, digo. Ellos tienen su sitio y ahí van y solo se orientan, digamos, si estamos, hacemos el trazado por la noche, el día siguiente cuando abramos las colmenas tienen un nuevo lugar, duran un poquito, pero se acostumbran ya al mismo lugar.
Y Hans, ¿es cierto que se ha reducido la población de abejas de Ibiza considerablemente?
En Ibiza realmente no tenemos muchos problemas porque la reducción de la colmena de la población depende de la alimentación, depende de los pesticidas que les podía matar o de un ácaro, se llama varroa, que se alimenta de la grasa de la abeja. Y esto puede ser, pero esto tenemos que tener siempre el servicio sanitario del Consejo Insular, que nos indican también los tiempos y los medicamentos que tendremos que aplicar en un cierto tiempo.
Per tant, aquí a Eivissa, de moment, encara no tenim aquesta situació que a mi em crida molt l'atenció i m'alarma, no? Que hi ha països del món que s'ha de polinizar manualment per l'escassetat de polinizadors que hi ha, no? I, efectivament, aquí les abelles són dels insectes més efectius per a la reproducció de les plantes, no? Juntament amb papallones o ratapinyades. Creus que podríem arribar a aquest extrem a Eivissa? Què hauria de passar perquè ens veiéssim en aquesta situació?
No tenemos este problema, porque en Ibiza no hay contaminación industrial. No tenemos grandes industrias, no se fumiga a gran escala, todo es a local. En este caso no tenemos ningún problema nosotros. La reducción de las abejas en China y en otros países asiáticos para no perjudicar la fruta, han aplicado mucha pesticida. Entonces ya no había abejas, no había pájaros, entonces la necesidad de esta gente era de polinizar a mano.
Amb un pincellet. És espantós.
Sí, són espantoses les imatges que hi ha. Sí. Però esto no, este problema aquí no puede llegar. Porque no tenemos esta industria de frutales para que esto sea necesario matar los insectos en los árboles frutales es matar a los pájaros y a las abejas. Sí. Esto es imposible.
Millor. Sí, sí. Una cosa bona que tenim. I Hans, quan fas tallers amb infants o amb adults, quina és la reacció que tenen quan els poses aquest traje d'astronauta que porteu els apicultors i s'apropen a les cases? Hi ha por a que les abelles es posen per baix del traje i s'emporten alguna picada?
No, picadas todavía no hemos tenido ninguna.
Buena señal.
Sí, sí, sí.
De verdad que no, porque tenemos que estar muy atentos. Hay escolares,
sí, sí.
Salidos con niños de 6 años, 7 años. Los vestimos bien, tanto los mayores también, porque hacemos también visitas a las colmenas con gente mayor, de asociaciones, de vecinos. Entonces todos se quedan igual, o pequeño o mayor, todos se quedan maravillados cuando abrimos las colmenas, sacamos los cuadros, explicamos el desarrollo biológico de la abeja, del cuadro, entonces todos quedan igual de maravillados, ¿no? Es muy interesante y picaduras no hemos tenido porque nos hemos preparado con trajes para todos, hasta si hace falta pantalones, ¿no? Normalmente se necesita solo el chaleco y ya está, unos guantes, o entonces también unos pantalones, unas botas, pero todavía no hemos tenido ningún problema con esto. Y contentos están todos.
Sí, sí.
La protecció també haurà evolucionat, no? La manera de protegir pues, aquests trajes hauran evolucionat al llarg dels anys.
Bueno, realmente que no hace falta mucha cosa. Si uno viene con unos tejanos y unas botas y se pone el chaleco que prestamos nosotros, ya con esto ya es suficiente. O es sintético o es algodón, depende de la época del año. En verano algo más moderno, que deja un poquito más transpirar, pero esto no tiene mucha importancia.
I què és el que més interessa a la gent quan feu aquestes jornades de divulgació? O què és el que més els sorprèn? Els infants, els adults?
Todos quieren ver a la reina. Ah. Todos quieren ver a la reina.
Som molt monàrquics.
I a veces no hay. Puede ser una época o un momento en donde está cambiando toda la población y no hay reina, sino en las cerillas se ve un huevecillo, quizás pequeño como una punta de una aguja, que esto puede ser la futura reina.
Wow.
Pero esto es muy difícil de ver y además es fácil de ver cuando los tenemos pintados. En la apicultura hay colores cada año diferentes para saber el año que tiene la reina. Este año será blanco, es decir, que cogemos la reina y le damos con un rotulador especial para animalitos una puntita en la nuca y así se va marcado. Entonces coges la colmena y si está en este cuadro, la ves. Pero si no está marcado, que hay muy poca diferencia realmente para el público en general, para el descubrir una reina. Pero eso es lo primero. ¿Y dónde está la reina?
Igual perquè també és el més conegut, no? Perquè tal que és un món sí. que a lo millor la gent no coneix molt, però això de la vella reina tothom ho ha sentit i,
sí,
i ho coneix.
Claro, que es una, la naturaleza es, en este caso, un milagro. Cómo se desarrolla la abeja reina o la obrera o el zángano.
Sí, sí.
Son dos maneras de nacer diferente. La reina nace dentro de una celila que es como un cacahuete bien grande. Y luego el zángano es una celila más elevada, también se ve bien. Y luego la obrera, que es una celila, pues, normalito, llano. Todo esto se explica también en el momento de visitar las colmenas, ¿no?
Sí, perquè és sorprenent, no? Com es divideixen i com estan estructurades, igual que les formigues, no? És una cosa una mica semblant. Aquests dies llegien un reportatge del National Geographic que les abelles són insectes extremadament sociables. Això és així, Hans?
Bueno, eso es muy difícil de explicar,
de
porque un insecto asociable, no sé, que explicarlo, que cuando no se acerca demasiado, no notan el peligro de que uno va a la colmena, entonces no somos nada para ellos. Ellos tienen su trabajo, salen por la mañana, buscan el néctar y polen, y van y van y van y vienen. Mientras no cruzas por el camino, cerca de la colmena, no se nota cuando vemos una abeja. Si tienes un jardín, un chalet con mucha flor, y entonces sí, los ves en las plantas, ¿no? Pero normalmente no los vemos.
Ens quedan sense temps. Agnes,
sí,
sí,
sí.
Una darrera pregunta.
Una última coseta, sí. Perquè sé, Hans, sé que últimament l'Associació d'Apicultors d'Eivissa i Formentera esteu desenvolupant projectes per a mantenir i recuperar la vella autòctona eivissenca. Què esteu fent exactament?
Esto es un proyecto a largo plazo, porque la abeja cambiar el carácter, volver a un carácter como antes, es muy difícil porque hay mucha abeja introducida, mucha gente extranjera viene con su clase, su raza, incluso si puede ser sin aguijón, existe la abeja sin aguijón, entonces se ha mezclado mucho, la abeja autóctona casi no existía. Si no es en una colmena olvidada, en una finca vallesa. Entonces, lo que estamos haciendo es introducir, cuidar año por año, temporada por temporada, escoger de las abejas la que más se acerca al ADN de la abeja autóctona. Esto es un producto ya guiado por el Consejo. Se hacen analíticas dos veces al año para comprobar cómo está el desarrollo. El apicultor tiene que influir en esto, mirando la colmena cómo es, de color, de, digamos, ganas de buscar néctar, la limpieza en la colmena, limpia o lo deja lo que cae, caiga. Entonces, estas son cosas que poco a poco tenemos que ir para llegar al ADN de la película y intentar de que no se mezclan otra vez con las abejas del vecino. Y ahí tenemos un proyecto también en Can Jaume Negre i en el Rafael Trobat.
Quanta curiositat.
Sí, un món superinteressant aquest de les abelles. Estarem pendents d'aquests projectes, a veure com van evolucionant. Hans Aleski i Agnès Vidal, moltíssimes gràcies als dos per parlar-nos d'aquest món.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
La veu de l'experiència.
I gairebé 44 minuts, ja tornem a ser aquí, seguim amb el programa i una vegada al mes sempre sentim la veu de l'experiència, una veu liderada per la psicòloga especialista en envelliment actiu, Anna Seràpia. Molt bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
Molt ben acompanyada, com ja mos tens molt ben acostumats. Anem a presentar a qui ens acompanya aquí a l'estudi. Tenim en Joan Bonet Riera, en Joan de sa Cova. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Tenim en Toni Serra Besora, molt bon dia.
Molt bon dia.
I també en Pep d'en Racó, molt bon dia.
Molt bon dia a tots.
Mira, apropa't una miqueta més en el micro, Pep, en pugueu, quan pugueu.
Apropa-ho, jo que ho havia retirat.
Anna, molt ben acompanyada. Avui per parlar exactament de què?
Avui parlarem de sedatisme. Uh-huh. No? El sedatisme és un concepte, doncs, seria la part de discriminació simplement pel fet de tenir una edat. I va creixent, no? Aquesta part més discriminatòria a mesura que complim anys. Uh-huh. I crec que aquí tenim un clar exemple de que els anys no han de ser, no? No t'han de limitar, no? I realment.
Ni han de definir qui ets com a persona o quines són les teves capacitats.
Això mateix.
Mira, en Joan va escriure un article superinteressant precisament sobre això, la revista del Club de Majors de Sant Mateu. Què explicaves tu en aquest article, aquest sedatisme?
Bueno, jo explicava que és un prejudici que la gent jove normalment té en les persones majors. A vegades ho fan, jo sé que no es fa amb mala intenció, però tant en l'ambient de treball com en l'ambient familiar, inclús, pues, hi ha aquest sentiment que tenen els jovens que, bueno, que els vells han perdut facultats. És veritat que n'han perdut. Jo, per exemple, pues no me'n podria anar a treballar una obra i aixecar sacs de ciment, però, bueno, els vells tenim, la majoria de nosaltres tenim una experiència que crec que els jovens, pues, haurien de, per lo menos, d'aprofitar. Uh-huh.
I això ho feis, veritat, Anna, amb sí, moltes activitats.
Sí, tant que sí. Jo crec que al final és mostrar, no, les seves capacitats i al final és mostrar-ho a les noves generacions. Avui és una plataforma per mostrar-ho a tota la societat ibisenca, no, realment, però llavors d'aquí també sortirà un programa d'ells, ells venen a d'un curs que s'ha fet en la Fundació La Caixa sobre aquest tema i la idea és acabar amb una activitat intergeneracional per mostrar com envair, no? I que és l'envelliment per rompre aquests estereotips, aquestes idees, vull que, com diu molt bé en Joan, són inconscients, vull dir, no ho fan en maldat, no? Uh-huh. Però realment existeixen, no? Vull dir, hi ha molts estereotips de com són els vells, no? La gent major, i realment n'hi ha de tot tipus, no? Vull dir, però el que dèiem antes, vull dir, que realment té que haver inquietud, té que haver curiositat, vull dir, i això no està lligat a una edat determinada.
Absolutament, no? I que és un factor de joventut, no? Mantenir aquesta curiositat, veritat, Toni?
Sí, és una cosa de joventut, perquè nosaltres que estenguem els nostres anys dins el nostre cap, jo principalment en sent jove. Claro, jo no me'n puc anar a fer un jornal com un jove, però l'experiència més avant, el que hem passat i el que hem vist tots els nostres anys és per dar consells a la gent jove. D'altres, quizà també avui, en el dia d'avui, que tot s'ha modernitzat i tot això, quizà també joves ens poden dar algun consell. Però crec que l'experiència i la capacitat que hem tingut nosaltres durant aquests tants anys és perquè m'ho respectin i que nosaltres, clar, hem de respectar també el que és la gent jove i el que hi ha avui en dia.
Uh-huh. Clar.
Clar, jo crec que el que fa falta és això, és juntar-se, és mostrar, no? més gent major, realment. I es veure les capacitats de cada un, i que tenen molt a dir, que tenen molt a fer, vull dir, és fomentar respecte, és poder sensibilitzar, no?, d'aquesta manera. I jo crec que quan a nosaltres ens passa moltes activitats que es fan en boixos més petits o joves, quan els veuen a ells, tenien un altre concepte de persona major i al·lucinen, no? Vull dir, realment...
Però què tenen d'extraordinari en Toni, en Pep, en Joan, que els hi fan els joves estar tan sorpresos? A veure...
Aquesta saviesa, aquesta experiència, aquesta manera de transmetre, no? Vull dir, als joves els hi crida molt l'atenció, aquesta actitud tan juvenil, vull dir, tan vital, no? És juvenil, és una actitud de vida, no? Són molt vitals, és gent molt vital, i jo crec que això és una cosa que no és qüestió dels anys, no? I això és ensenyar-li a la gent jove, que això hi ha que cultivar-ho. Ells seran, depèn com hagin set durant la seva vida, seran un tipus de vells o uns altres, no? Vull dir, un tipus, i això hi ha que fer-ho, hi ha que la curiositat, la inquietud, ells són persones molt inquietes, molt, no? Vull dir, realment, i amb moltes ganes de transmetre i de mostrar els valors i mostrar l'experiència seva, i ho fa molt bé.
Exacte. A més. Pep, què opines d'això que comentava Nana? És així?
Bueno, jo estic totalment d'acord amb el que acaba d'explicar Nana i qui sap el que ha dit, on han dit els meus companys. Que això de CDI no ho fa només els anys que es té, sinó que ho diu com se troba cada persona, que és diferent una de l'altra. Hi ha gent que està disposta per fer de tot i s'hi apuntes, i llavors n'hi ha d'altres que més bé volen quedar-se darrere. I jo el que he fet o estan fent, per el que veig i puc opinar jo, és que la colla de Sant Mateu que estem en la cosa queixa, som dels que ens apuntam a tot, que jo som els que menys sé i els que menys puc explicar de tota la colla queixa, quizás sí, però també tenc una pantalla, som els més joves. Així és que tots els vells han explicat moltes coses molt importants, que jo sé que ho són, i els aplaudeixen i els comparteix totalment, però que el millor la seva edat també se podré saber com saben ells o tenir l'experiència que tenen ells. I si no, la que he agafat, que tindré jo, molt content per l'ha agafat amb ells i altres que ho compartim i estem junts.
El tema de referents també és un tema a obrir, perquè sempre es parla de que la gent jove ha de tenir referents, i quins són els vostres referents? Per exemple, Joan?
Bueno, i seria, no sé com explicar-te com la gent jove com pot interpretar els nostres referents, però crec que depèn molt de la teva actitud. Si és una persona, per exemple, jo he viscut tota la vida de cara al públic d'una manera o l'altra. Això, fins a cert punt, crec que té d'afectar. Com deia en Toni, jo no en sé vell i som els més vells d'aquí. Però és una actitud, pensar que tens algo que portar i intentar aportar-ho d'una manera... que els joves ho entenguin. Això no és tan fàcil a vegades, però ens sorprèn, com deia Anna fa un moment, l'interès i la col·laboració que veus en els joves quan intentes explicar-los alguna cosa, que en el principi ho miraven com un vejestorio que no sap, però quan et poses a parlar i els expliques coses que has viscut, coses que passaven fa 60 anys o coses així, pues es queden una mica sorpresos. I això crec que és pues el que estan buscant i el que hem de fer, aquest intercanvi generacional, de mesclar-nos, com molt bé deia Nana, els joves i els vells, per canviar experiències, perquè els joves tenen moltes experiències que nosaltres no tenim. A nosaltres ens és molt difícil manejar-nos dins el món de la informàtica, dins d'aquestes coses, i els joves ens poden ensenyar molt.
Al final és l'actitud de voler aprendre, no? I voler estar sempre... I acceptar els canvis. Jo crec que és molt important acceptar també els canvis, no? Vull dir, moltes vegades costa. Vull dir, fer-se vell no és tot tan idíl·lic, tampoc, no? Vull dir, és veritat. Però té que haver una actitud de dir, però és que estic aquí, és que hi som, no? I encara tenim coses que dir. I per això és una qüestió d'actitud de durant tota la vida cultivada, no ve només, no? A partir de complir uns anys, que seria edatisme, realment.
Clar,
no?
Clar, no arribes un dia, fas un, marques una xifra i
dius,
ja...
Ara sí.
Ara sí.
Però a Espanya realment m'ho passa, i m'ho passa a nivell laboral, no? Vull dir, és una cosa que tu tens tots els anys cotitzats, però no tens edat. No? Vull dir, estem tots marcats amb una edat, no? Vull dir, i això és el que realment avui en dia pues, el sedatisme, no? En aquest sentit.
Toni, que m'ha dit nana, un pardalet anava a dir, però no, ha sent nana, que m'ha dit que bueno, tots tenim moltíssima experiència en aquestes activitats, amb gent més jove, però que tu també ets un clar exemple d'envelliment actiu, eh? O sigui que t'hem de marcar també, que abans parlàvem de referents, tots ho sou, eh? O sigui que...
No tant. Com deies el nostre company en Joan, sobre la gent jove, jo vaig quedar molt sorprès en les reunions aquestes que tingueren pels col·legis, que duíem eines vies, antigues, com es feia llum en aquell temps i això, i persones, bé, nenes de 10 i 11 anys, que et demanaven de tot. Volien, tenien una intenció de l'intenció de que com funcionava, què fèiem, de quina manera. És a dir, que en una reunió de gent grossa no hi havia tanta ganes de saber com es vivia en els temps nostres, que érem joves, com eren aquests col·legis, aquests nenes. I això et dona una és a dir, una experiència de treballar i de millorar i d'explicar de tots els joves com vivíem nosaltres, com set i com som.
Joan, que fes que així amb el cap quan parlava en Toni.
Sí, efectivament. Els joves es queden molt sorpresos quan, com diu en Toni, els explicava dels instruments antics i tot això, però quan els expliques, per exemple, que quan eren joves les cases pageses no teníem un quarto de banys, que mos víem de... que posàvem un llibrell i escalfàvem aigua i un llibrell i a poals d'aigua de l'escap per dutxar-nos, que el nostre quarto de banys era el tancó de les Figueres de Pic. Això no ho poden, els costa molt entendre-ho i es queden en sa boca badada, eh? I per desgràcia o per sort, pues era així. Quan, per lo menos, quan jo tenia 7, 8, 9 anys, no hi havia una casa pagesa que tingués un quarto de banys.
Estimades, estimats, ho hem de deixar aquí, però Anna, és que jo ja t'ho deia, avui se mos farà curt. Quan els tornem a convidar?
Quan vulgueu.
Sí?
Ja saps que, bueno, jo encantada amb els meus matauers.
Exacte, exacte. També voleu tornar?
Sí.
Vinga, i dona, això ja és una cita, marcant el calendari, perquè se mos ha fet realment curt. Jo ja ho sospitava al principi, però ha estat així. Moltíssimes gràcies a tots tres, a veure que no m'equivoqui, en Joan de Sacó, en Joan Bonet Riera, en Toni Serra Besora i en Pep d'Enracó, Mateu és com ho és també Nana Seràpia. Moltíssimes gràcies, eh?
Gràcies
fins
a tu.
Fins molt aviat, fins d'aquí un mes com a mínim. Són les 12:56, fem una aturadeta molt curta per la publicitat i ja enfilem el final del programa d'avui. Fins ara.
IB3 Ràdio és informació.
Tèntol.
Com estàu? Ben trobats un dia més a Tèntol.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que ve dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio.
Onicari.
Hola a tothom.
Molt bon dia, de Tèntol.
Bon dia, Coret.
Aquí la senyora Tabriós.
No ho entenc.
Tal com avui naixia Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com estàu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic així com endimoniat.
Tèntol.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, escalfant per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
A IB3 Ràdio,
El dia, a Eivissa i Formentera. L'agenda.
Doncs ahir 58 minuts ja tornem a tenir aquí la nostra companya Nieves. Molt bon dia de nou.
Bon dia, Laura.
Començam agenda cultural a Santa Eulària per visitar l'exposició Suggeriments.
L'artista Edgar González Era exposa els seus treballs a la sala d'exposició Sant Jaume 72. La mostra es pot visitar des d'avui fins al 14 de febrer en horari de matí i tarda. Avui podeu anar a veure-la des de les 4 i mitja de la tarda i fins a les 7 i mitja.
I continuem a Vila per assistir al taller a la vora d'un atac de nervis organitzat dins el cicle per a la infància de l'Escola Municipal de Famílies.
Convivència familiar a través de la gestió de les normes i els límits, el model de rutines, la gestió de conflictes o la coeducació seran alguns dels assumptes que es tractaran. Aquesta activitat està adreçada a famílies de fills i filles d'entre 3 i 10 anys. Començarà a les 5 de la tarda al Casal d'Igualtat de Vila.
Molt bé, i doncs quedem amb tot això, Nieves. Moltíssimes gràcies.
Fins demà.
I avui, en aquests últims segons del programa, aprofitant per felicitar a Gillian Gilbert, que va néixer tal dia com avui de l'any 1961, avui fa 65 anyets, i la felicitam escoltant Bizarre Love Triangle, un tema de New Order de l'any 1987. Ho deixem aquí i demà tornem puntuals a la sintonia d'IV3 Ràdio. Fins demà, molt bona tarda.